Entre copes, el punt de trobada per parlar, brindar i gaudir de Pi Bernat, cada 15 dies a Ràdio Olot.
Som-hi, doncs, ja ens trobàvem a faltar de trobar-nos això de trobar-nos entre copes, com dieu molt bé l'entradeta del nostre espai. Ja fa 15 dies que Miquel Fluvià es va trobar amb nosaltres, ja han passat aquests 15 dies i es torna a trobar amb nosaltres per parlar-nos novament d'un tast. Miquel.
Molt bon dia.
Bon dia i benvingut. Escolta, coincideix cada 15 dies gairebé que teniu un tast. Bé, cada 15 dies no, però...
Passa que el calendari té les seves coses. Normalment sempre fem un tast l'últim dimarts de cada mes, però evidentment avui no és l'últim dimarts de cada mes. Encara ens falta una mica. Ja arribarà, perquè som molts els que esperem que arribi aquesta última setmana de mes, perquè...
Parlar de vacances, no?
S'ha dies de...
No, perquè si tu em dius ara per resar i per anar...
Bueno...
Sí, també, no?
Sí, home, no...
Però bé, la
una
setmana...
Cosa no, una cosa no treu l'altra.
Sí, senyor, però la Setmana Santa és actualment per anar-se'n de vacances i sí. Descansar uns quants dies.
I bé, degut a això, com que són dies de festa i és complicat fer una activitat, doncs, en una setmana que pràcticament no és el dimarts no és festiu, però per molta gent sí que ho és, doncs ho hem adelantat a una setmana, el dia d'avui.
Perfecte. Escolta, vol dir això que avui hi ha tast, a Can Fluvià,
exacte.
A Can Pi Bernat.
Exacte, avui allà baix a les Tries tenim un tast, l'horari habitual a les 8 del vespre, i avui és un tast especial, és un tast una mica diferent, perquè avui tenim l'esforç d'una persona que realment i d'una família que s'ha esforçat tota la vida, que fa també l'esforç de venir a Olot explicant-nos doncs el que fa i el seu projecte, que és en Manuel Gómez Bernardo, que és l'enòleg i propietari doncs de la segona generació de bodegues Zugover i que fan el vi Belezos, no? De la Rioja Alavesa. Doncs ara que és moments de que estem parlant ara aquí, ara ella deu estar a la carretera, però deu estar ja en terra gironina, ja segurament.
Ja.
I a punt d'arribar, perquè tinc previst doncs, que aquest migdia, doncs, no sé, al voltant de les dues, dos quarts de tres, les tres, doncs el tinguem ja aquí.
T'has posat en contacte amb ell abans de sortir de la Rioja?
Sí, ella ha sortit de bon matí, eh? Ha sortit de bon matí. Tenim de casa seva aquí a Olot, doncs té unes 4 hores i mitja de cotxe. Però, evidentment, tu has d'agafar també amb una mica de calma, fer alguna parada. I perquè la seguretat davant de tot, no?
I tant que sí.
I, bueno, i avui doncs, ens ve en Manuel aquí a Olot i ens, bueno, per explicar el seu projecte, el que ells fan i poder doncs, fer una cosa importantíssima, que és degustar els seus vins i explicats de primera mà doncs què és el que fan i les característiques que tenen, no? Són d'aquelles oportunitats que no es poden perdre. Així ho ha entès la gent també. I evidentment...
Avui tenim una mala notícia,
sí,
que no podem regalar alguna entrada.
No. Avui està, hi ha allò que diuen lleno hasta la bandera.
Exacte.
No?
Com estava la plaça? Abarrotar.
Abarrotar.
Molt bé, doncs avui està tot ple, vull dir que no podem donar cap regal, no podem fer cap regal.
Però bueno, el que sí que farem, doncs, regalarem, doncs, explicar una mica, doncs, què és Zugover, què és la bodega Belezos, no?, i explicarem una mica, doncs, la història, doncs, una història realment, doncs, entranyable i que de les que fan il·lusió, de les que són maques d'explicar, perquè darrere, bàsicament, és el que he dit, és hi ha esforç, hi ha molt d'esforç, molta il·lusió i molt d'amor per una feina, per el que estimes, i un sistema de vida i una vida que no ens hem d'enganyar, que és dura, és una vida que, al final, és pagesia, la pagesia, doncs, no, suposo que no sorprenem a ningú dient-nos que és una feina dura, però que al final s'acaba entenguent que hi hagi gent que la faci pel fet de que l'acabes estimant molt, es gaudeix molt i ja no es nota, és a dir, no estàs treballant, no, sinó que estàs gaudint de la vida, doncs, en contacte amb la natura i el contacte elaborant, en aquest cas, elaborant vi, uh-huh. Doncs que és un producte, doncs, que realment quan l'estimes, doncs, et fa molt senzill, doncs, estar en contacte amb ell. L'empresa, si he anat barrejant dos noms, que és Zugover i Belezos, no? Uh-huh. Com si fos un mateix, però és un mateix i no és un mateix. Zugover és el nom del celler.
El celler es diu així.
El celler es diu Zugover, és un nom una mica estrany, no? Que té una explicació de per què és així.
Ara t'ho volia preguntar jo.
I Belezos tampoc és que sigui gaire més entenedor, no? Vull dir que...
Però és com un cognom, Belezos deu ser com un cognom, no? Dic no. Jo, o no?
No, 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 ah, no, no. Belezos caram. No és un cognom. Veus? És dir, per exemple, el que ens visitarà avui és en Manuel, fins aquí ve, Gómez, també, sí, sí. I Bernardo també, no? Això són el cognom del seu pare i de la seva mare. El seu pare es diu Gómez i la seva mare es diu Bernardo. Uh-huh. El seu pare és d'origen andalús i la seva mare, doncs, és d'origen alavesa, doncs, de la Rioja Alavesa, no? Del sur de la província d'Àlaba. I la seva mare, doncs, és d'aquest poble, de la Puebla de la Barca. La Puebla de la Barca és un poble al tocar el riu Ebre. El riu Ebre ens separa el que seria la Rioja Alavesa, que estaria mirant al nord, mm-hmm. I la Rioja, doncs, de la Rioja Alta, que se'n diria, que és la que està mirant al sur, no? Que són, bueno, dos Riojas que... semblants, però molt i molt diferents, això ja m'ho he explicat alguna vegada, que tenen un clima fins i tot diferents, que el sol, sobretot el sol, és totalment diferent a una banda i a l'altra de riu. Doncs aquesta noia, la Bernardo, doncs és d'una família d'aquí, la Puebla de la Barca, que la seva família, doncs, es va traslladar a la capital, a Vitòria, però conservaven arrels, doncs, en aquest poble, i la noia se'n va anar a estudiar, doncs, enologia a Madrid, no? A l'Escola de la Tierra y la Viña de Madrid, un nom així. I allà s'hi va trobar, doncs, un noi de Jaén, d'Andalusia, en què també tenia relacions la seva família en el món de la vinya i del vi. Va ser, quan són molt germans, normalment els més petits poca cosa els hi queda, doncs, per d'això. Tu pots tenir molta relació amb la vinya, però a tu no et toca res, no? I també se'n va anar a estudiar enologia a Madrid, i allà Ailas es varen conèixer, no?
I es varen enamorar.
Es varen enamorar, allò...
Escolta'm, això és com una pel·lícula, eh?
Això és una pel·lícula. Aquí podíem acabar la pel·lícula. Aquí, fem un dent aquí i ja està. I foren felices i comien amb perdices, no? Però la qüestió està en que, bueno, tots dos provenien de famílies que havien estat vinculades a la terra i en el món del vi, uh-huh. Però... van dir, ens faria il·lusió, doncs, ostres, fer un projecte comú, per què no fem vi? Per què no l'haurem dit? Però on el fem, no? Ell a l'Andalusia no tenia cap possibilitat, perquè no tenia res, només tenia una família que provenia d'aquest món, no?
Yeah.
I ella, tot i que la família la tenia a Vitòria, la família conservava a la Puebla de la Barca una petita casa, una petita, ni casa pràcticament se li podria dir, un petit local, en què a sota d'aquest local hi tenien un lagar, no? Que era aquells forats a sota terra, mm-hmm. En què s'hi podia fer vi i s'hi conservava el vi, no? A la Puebla de la Barca és un dels pobles de la Rioja en què hi ha més lagars. Es calcula que n'hi ha més de 300, molts d'ells comunicats entre ells, i que tenen diversos quilòmetres a sota terra. El sota terra de la Puebla és un laberint, doncs, de lagars, no? I ells, bueno, tenien accés a un lagar d'aquests. Això ja ho he explicat alguna vegada. Aquests lagars es van ficant a sota terra, a sota d'una altra casa, sí. I tot el que sigui accés teu és teu. I encara que se'n vagi a la casa del veí.
És a dir, que jo puc fer un túnel per dir alguna cosa.
Sí, sí, sí.
I tot allò és meu.
Tot allò és teu. Tot el que se'n va, i tu te'n vas un túnel i te'n vas a casa del veí i li fordes la casa per sota...
Allò és meu.
Allò és teu. Caram. No? Va així, la història ens ha portat això. I a dir, doncs, anem-se'n a la Puebla i fem vi, no? Molt bé, ja està, ja tens alguna cosa per començar, no?
Uh-huh.
Però, ailàs, tenien un lloc per poder fer, però els hi faltava una cosa importantíssima, que era raïm.
Clar.
No tenien raïm, i llavors es varen casar. No, perquè aquestes coses, sí, estem parlant d'una època en què s'han de fer papers,
uh-huh.
I dues persones se'n van a viure junts i un projecte comú, però s'han de fer papers i t'has de casar, no es poden fer les coses de segons quines maneres, no?
Ja.
Vull dir que estem als anys que estem. I el que se'ls va ocórrer no va ser res més que una cosa que... sí, estem parlant del passat, però tampoc un passat tan llunyà, eh? Estem parlant de finals del segle XX. Jo, per exemple, a nivell familiar, doncs hi ha una cosa que era molt habitual, o relativament habitual, que era que la gent es casava, no? Rebies uns regals al moment que et casaves, moltes vegades eren diners o fins i tot algun objecte,
sí.
I això l'utilitzaves, doncs, per poder tirar endavant, per poder començar un negoci, poder començar un projecte, no? Jo, per exemple, la meva família, tinc els meus sogres, que sempre ells, i ara ja més està viu el meu sogre, però ells sempre explicaven que quan es van casar, un dels regals que van tenir, doncs, va ser un rellotge, doncs, un rellotge bo, de qualitat, uh-huh. Doncs perquè el rellotge del nuvi, el rellotge de la núvia, no? I molta gent deu saber que els meus sogres, doncs, eren joiers, uh-huh. No? Tenien una rellotgeria, la rellotgeria Puigferrer.
Sí, senyor.
I eren moments, estem parlant de postguerra, moments difícils, i no tenien res per poder vendre, no? I un dia els hi va entrar un senyor que volia comprar un rellotge, no? I gairebé no tenien res per ensenyar-li. I l'Angelina diu: Josep, vés a la calaixera, agafa el rellotge del casament, que ara ens el vendrem, no? I gràcies al rellotge del casament, en Josep va poder fer, doncs, que la joieria i la rellotgeria tingués endavant. Segurament, si aquell, poder ser aquell rellotge no hi hagués set, ells sempre diuen, poder no hauríem tirat endavant, perquè necessitàvem allò, el dia a dia d'anar fent, i amb els diners que entraven per un costat tapàvem un forat i obríem un altre, no?
Clar.
I així vas prosperant i vas anar fent. Doncs ells van fer exactament el mateix. Es van casar, van rebre uns diners del casament, i aquests diners eren per anar a fer un viatget, anar a fer una volta, i van dir: res, ni viatges ni històries. Què dona per això? Això dona per comprar, doncs, una cortera, doncs, de terreny per raïm? Doncs vinga, doncs comprarem raïm, no?
Varen invertir, diguéssim.
Varen invertir tots els diners del casament, doncs, en comprar una partida de raïm, i amb aquesta partida de raïm, doncs, varen fer la primera, doncs, barema, i la primera producció, doncs, de vi. Va haver la sort de que va sortir bé. Eren bons professionals, el vi va sortir bé, el vi va agradar i el vi es va vendre.
No.
Gràcies a això van poder tapar un forat que havien obert i anar avançant, i fins a arribar al dia d'avui, que ja és un celler reconegut, en què ja tenen més de 15 referències de vi diferents, que són els que descobrirem avui. i el celler doncs, ha anat a tirar endavant. O sigui, aquella primera prova de sortir malament, allà s'hauria acabat la història, no?
No, què et deia? No, què vols dir més? Explica'm.
Sí, bueno, la història continua i jo quan deia al principi anava repetint dos noms, no? Repetia el nom de Zugover i Belezos. Què vol dir Zugover? Zugover no és res més que els orígens del celler. El celler es diu així, es diu Zugover, no? I és habitual a vegades que hi hagi cellers que del mena que es diu el celler i els vins es diuen igual.
Ja.
És a dir, per exemple, ficaré un exemple que perquè tothom ens entengui. Per exemple, Viñardanza. Mm. Viñardanza, el celler es diu Viñardanza. I els vins com es diuen? Viñardanza. Això és fàcil.
I s'ha acabat,
no? Però, per exemple, n'hi ha un altre, per exemple, que és molt famós també, que es diu López de Heredia. Mm. Però els seus vins no es diuen... No hi ha vins que es diguin López de Heredia. Els vins es diuen Viña Tondonia. Vale. Doncs aquest, el celler es diu Zugover, i els vins com es diuen? Es diuen Belezos. Zugover de què ve? Zugover ve d'un acrònim doncs, dels quatre cognoms que varen formar la bodega en un origen, que serien els cognoms de Zugazti,
sí.
La Z,
sí.
Urbelai, la U, Gómez, la G-O,
sí.
I Bernardo, el B final, no?
Molt bé, un composat, diguéssim, amb les primeres lletres de cada...
Que és aquestes quatre famílies, algú dirà, bueno, molt bé, fins ara m'estaves explicant que eren dos, i ara aquí en surten quatre. En aquells inicis, que no hi havia diners i no hi havia res, els varen, a part dels diners doncs, del casament, no? Els varen ajudar familiars, germans i cunyats. I llavors aquí van entrar la família Zugazti i la família Urbelai, no? en un inici, que hi varen posar diners doncs, perquè poguessin tirar endavant. No? Llavors, molt pocs anys després, quan el celler va tirar endavant, la família, el Gómez Bernardo, la parella que es havia enamorat a Madrid i que havien creat el projecte, doncs els hi varen comprar la participació i varen fer el projecte, l'han fet durant més de 30 anys doncs, en solitari ells dos. I els Belezos no són res més que quan varen haver de posar el nom de el vi, van dir, home, això de Zugover, no sé si és molt comercial, si la gent ho sabrà dir, això d'una Z davant és de mal fer, hem de buscar un nom una mica més... que sigui més bon dir, més fàcil, i sabeu que ho varen encertar i van anar a buscar-ho de Belezos per anar a buscar els orígens, l'essència doncs, del vi, del raïm i de l'elaboració del vi, perquè els Belezos hi ha gent que no ho sap, però és una paraula molt del món de pagesia en castellà, que vol dir les eines del camp. Si jo quan vaig a buscar los Belezos...
Vaig a buscar les eines,
tot el que necessito per anar a fer el que sigui al camp, no? Que poden des de les estisores per podar, el cistell per portar els raïms, és a dir, qualsevol estri que jo necessiti doncs per conrear la vinya, doncs són els Belezos, i aquí doncs neix el nom del celler i doncs del... I de la marca.
Déu-n'hi-do la història. Escolta'm, ja t'ho dic, això és com una pel·lícula. Li hauríem de buscar un títol, no sé, Amor entre vinyes o alguna cosa d'aquestes. Escolta'm, i explicat tot això d'on venen aquesta gent i d'on ve aquest vi i tal, què és el que aquesta nit tastareu?
Aquesta nit tastarem molts de vins. Bàsicament ens centrarem en els més importants doncs, que fan en el celler. Bàsicament ells tenen dos grans games. Tenen el que en diuen els vins clàssics i els vins de finca, no? Els vins clàssics, com el nom ja indica, són els vins fets de la manera que s'han fet tota la vida a la Rioja. I botes els vins de finca són aquells que estan elaborats no barrejant raïms de diferents finques, sinó d'una finca concreta, d'un sòl específic, és a dir, donant valor a que quan un raïm ha estat plantant en un lloc o està plantat en un altre, aquest raïm canvia les seves propietats i el vi que acabes elaborant és diferent. I llavors, l'única manera d'això poder-ho veure és no barrejant els raïms, perquè si els barreges ja fas una altra cosa. Això és una cosa que avui dia està molt estesa, està molt reconegut, la majoria de cellers ho estan fent, que és una manera de posar en valor el territori i el valor de les ampolles que fas, però que 25-30 anys enrere no era tan habitual, vull dir que era una cosa, és dir, ara avui dia que ho veiem molt i molt normal, és una cosa de l'actualitat, i avui és una tendència que està seguint tothom, però en aquell moment no, i ells van ser uns precursors en què ho varen veure des del primer dia, en què des del primer dia ells van anar creixent, no tenien terra, i el que van anar fent, doncs, aquest ofici que dèiem que és dur, molta gent es jubila, deixa les seves terres perquè es fa gran, i doncs, ells doncs, han anat, amb el pas dels anys, han anat comprant terres de vinya, moltes vegades, que plantada feia molts i molts d'anys, ells tenen terrenys amb finques, amb vinyes de 70 i 80 anys d'antiguitat, tot i que el celler és relativament jove, però la vinya que tenen és realment molt i molt vella, no? I això, des del primer dia van començar a elaborar els vins de finca, i aquests vins de finca són, jo crec, al final, les joies de la corona i els vins realment que són més diferents, més espectaculars, i serà una de les coses que provarem avui, i un dels que, bàsicament, n'hi ha dos vins que provarem avui que són extraordinaris. Un és un vi blanc, que és una finca que es diu La Malgranda, i és, agafa el vi, agafa el nom d'aquesta finca, que és un vi blanc. És un vi blanc molt ben elaborat, que se'n fa una producció molt, molt petita, perquè la finca també és molt i molt, molt, i molt petiteta, no? S'elabora un vi blanc amb criança sobre les seves lies, amb una gran capacitat de guarda. És un vi blanc que amb el pas dels anys guanya molt i molt, que la producció és molt i molt, molt i molt, molt petita, i és un vi buscadíssim. És un vi que la gent que el coneix en els sectors, doncs, professionals i l'aficionat al món del vi, doncs, quan el té posat en el punt de mira, és un vi que a hores d'ara fa... Estem parlant de que va sortir l'anyada que s'ha posat en venda ara, que és l'any 2022, doncs va sortir al febrer, mitjans finals de febrer, vull dir, hem passat fa 3 setmanes, 4, un mes, mal comptat, en què s'ha posat a la venda i està totalment agotat. És un vi que ja al mercat ja no el pots comprar. És a dir, evidentment el tenim a la gent que el distribuïm i a la gent que treballem amb Belezos, no? Però que és allò, un objecte del desig, és un objecte del desig, i és un vi que en pocs mesos mai arriba, doncs, a finals d'any. Vull dir que si parlem, doncs, d'aquí, després de l'estiu, per les festes d'altura, haurem de dir, demanes, Miquel, què? Com La Malgranda... pots de fer una ampolla, t'hauria de dir, segurament t'hauria de dir no, és que ja no en queden, no n'hi ha.
Ja, estan molt buscats.
Esperem l'any que ve, doncs, per poder el d'això. Això és un vi que provarem avui, és un vi de, bueno, allò que diuen, de referència. I botes l'altre, i un negre, que també realment és espectacular, que és el Sierra Carbón. Sierra Carbón també és una finca de la Puebla de la Barca, bueno, del costat del poble de la Guàrdia, en què és la finca amb les vinyes més velles, són vinyes de 80, 80, 85 anys, amb una producció molt baixa, producció molt petita, però amb un raïm de gran qualitat. I se fa, bueno, doncs es fa un vi negre, doncs... també. El mateix que he dit del blanc, podem dir d'aquest negre, també. A part d'una molt bona estructura, una gran qualitat, i amb una capacitat de guarda increïble, no? I també és un vi que també s'esgota any rere any, difícil de trobar. Aquests se'n fan alguna ampolla més i, bueno, dona una mica més de possibilitats, però, bueno, que realment són d'aquests vins que et roben el cor, doncs, quan el proves. Aquests dos segur que seran dels que provarem, però, esclar, com he dit abans, estem parlant de 14-15 referències i hi ha moltes possibilitats, doncs, de poder, doncs, poder veure una ampolla o una altra, no? També una cosa que farem avui serà obrir ampolles de gran format, és a dir, algun dels vins, en lloc de provar-los amb l'ampolla normal de 75 centilitres, els obrirem amb ampolla Magnum, per, bàsicament, per buscar això, per buscar, doncs, el fet de que sempre, quan més gran és l'ampolla, el vi més bé surt, no? I doncs, bueno, doncs, ja que tenim la possibilitat, doncs, i més avui que tenim el propietari de la bodega aquí, doncs, que ell ens portarà, doncs, Magnums de totes les referències en què l'elaboren, doncs, perquè, doncs, el que provem, doncs, sigui millor impossible, no?
Bé, doncs, l'excel·lència, per dir-ho així, no?, és el que avui trobarem en aquest tast, el celler Pibernat, amb el protagonista avui, en viu i en directe allà, d'aquests vins, no? Això serà a partir de les 8 del vespre? O
a partir de les 8 del vespre, horari habitual, no? A mi em sap ara una mica de greu el fet d'estar explicant ara això...
I que no pugui venir més gent.
I que no m'ho diguis, esclar, per què m'ho estàs explicant, no, d'això?
És que jo m'ho estava pensant, això, ara els estem posant les dentetes, eh? Sí. Però molts diran, home, jo vull venir...
Lleig, ho heu reconegut.
Però bé, s'havia d'explicar de que avui hi havia aquest tast.
S'havia d'explicar. És a dir, sempre que tenim alguna plaça bacana o d'això, sempre l'hem acabat regalant i d'això, les ganes sempre hi són. Avui no és possible, però, bueno, també és un missatge de dir que quan surten els tastos, doncs, bueno, doncs...
Que a vegades agafar-los ràpid.
Sí, s'acaba de pressa, doncs... és a dir, fer la reserva de pressa i d'això, vull dir, aquest tast el van omplir en 3 dies, vull dir,
en fi,
algú pot dir, ostres, a vegades hi ha tastos que me n'acabo assabentant, acabo veient que, avui t'ha Pibernat, fa aquest tast i d'això, jo és que aquest ni me n'he enterat pràcticament, no? És que va ser dir-ho i...
Vist i no vist,
no? I veus què passa, vol dir, ja no dius res, i, però esclar, vull dir, està dient que fas un tast i bé li de dir a la gent que no pot assistir, doncs ja dius, pare, no ho expliquis.
Avui, escolta'm, hem fet el programa exclusivament per als que podran anar-hi.
Exacte.
Perquè sàpiguen ben bé el que hi
haurà.
Bueno,
sempre és interessant saber la història d'aquest celler. I fins i tot jo el que m'agradaria és que algú se li hagi obert una mica la curiositat de dir, ostres, la família Gómez Bernardo, els Belezos, els Bodega Zugover, ostres, a veure, aquest amor en el món del vi, en què s'ha traduït? Oscar, no he provat mai una ampolla d'aquestes, és a dir, val la pena, ja ho crec que val la pena, i estem parlant, també una cosa que no hem dit, que estem parlant d'un celler petit. Els cellers petits, si una cosa tenen bona, és que sempre estan ajustats de preu. És a dir, les grans marques, no cal que diem cap nom, de les grans marques fan vins extraordinaris, increïbles, però moltes vegades el preu, dius, ostres, aquestes ampolles valen molts de diners, no? No està a l'abast de tots, no? En canvi, això sí, això són vins que, evidentment, hi ha vins de... Començaríem amb vins des dels 7 euros fins als 40 o 50, no? Però són unes games de preus en què encara hi podem arribar, encara són assequibles a les nostres butxaques, que ho podem provar i realment la proporció de el que ens costen per la felicitat que ens donen és la proporció millor que trobaràs, que pots trobar en el mercat, no? Perquè jo no dubto i no dic que un vi de 1.000 euros no et doni molta felicitat, però els diners que hi has gastat moltes vegades costa que et tornin amb la mateixa proporció. Aquí, el que deia la Malgranda, que és un vi que se'n deu anar als 30 euros. Són 30 euros molt ben gastats, 30 euros que et donaran una felicitat increïble. I, evidentment, que 30 euros són molts de diners, però amb la qualitat del producte que acabes tastant, que acabes veient, dius, com pot ser que això només valgui 30 euros? Perquè elaborar aquell vi costa molts de diners. Ja ho he explicat alguna vegada. Una bota de roure nova val com un cotxe petit, com un utilitari. I un cop l'has fet servir, ja ha deixat de ser nova, ja és una bota usada, no? Vol dir que en el món del vi les coses valen molts i molts de diners, l'espai val diners, les hores valen diners, els vins, quants més feina porten, més els elabora, més hores hi dediques, més espai hi dediques, i al final aquests diners s'acaben repartint entre totes les ampolles que en fas. I si hem parlat de que és una ampolla que se'n fan molt poques unitats, que n'hi ha molt poques que s'acaben, vol dir que és a repartir entre molts menys, i repartit entre aquests molts menys que siguin només 30 euros, doncs realment és un preu realment extraordinari. El mateix símil, moltes bodegues aquesta ampolla de 30 euros te l'estarà cobrant a 300 euros, no?
Sí, senyor.
Però bueno, això és el que la gent que no poden venir aquest vespre és el que es poden quedar, no? Que de dir, bueno, encara n'hi ha de vi d'aquest, encara el podem aconseguir. Encara pots baixar a Pi Bernat i dir, uita, Miquel, vull provar una ampolla de l'Almalgranda. Doncs encara hi ets a temps, 30 euros, i gaudiràs com un nen petit.
Dit això, i explicat així d'aquesta manera també, doncs bé, ja ho saben, els nostres oients que tenien ganes d'anar a aquest tast i no poden, doncs poden apropar-se al celler Pi Bernat i comprar aquesta ampolla. Només cal dir-vos que sigueu molt feliços aquest vespre, eh?
Esperem-ho. Els que venim al tast i els que no hi poden venir, tots hem de mirar de ser feliços.
Vosaltres ho sereu una miqueta més, però bé, és igual, deixem-ho aquí. Miquel, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, a reveure.
Pi Bernat és la teva botiga al barri de les Tries d'Olot. Hi trobaràs vins coneguts i d'altres per descobrir. Anyades especials, rareses de col·lecció, destil·lats i whiskies de prestigi. Tenim un espai climatitzat per a vins singulars. A Pi Bernat tens molt per triar. Preus de tota mena i ofertes mensuals. Obrim de 10 a 6 i dissabtes de 10 a 2. Pi Bernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet. Vine a descobrir-nos i festa del club. Pi Bernat, tots són avantatges. Pi Bernat, al barri de les Tries d'Olot i també a pibernat.es.